Doncs un plaer, novament, rebre a Dan Aliaga a la Finestra Indiscreta i a Catalunya Ràdio. Va ser de les primeres entrevistes que vaig fer aquí per Estigmes fa una pila d'anys. Sí, que benvingut altra vegada.
Moltes gràcies per la invitació.
Presentes El Cuarto Reino, una pel·lícula documental, ara ho discutim, si vols, que, de fet, hi havia un curtmetratge abans. Venint de la setmana de Madre, sembla que és, de cop és com una tendència, no? Que el curtmetratge, que no sé si també vau creure que, mira, això podia donar per una pel·lícula, en el fons.
No, va ser una mica al revés. De tot, dir que és codirector és Àlex Lora, no? Que és d'aquí de Barcelona, jo sóc d'Alacant. I no, al principi van a començar a fer una pel·li, un llargmetratge. El que passa que aquest tipus d'aproximació que tenim i aquesta línia editorial de fer les pel·lis documentals com a fer una pel·li molt contemplativa, doncs ja vam veure que ens portaria més de 3 anys o 4 anys a fer la pel·li, i l'Àlex va dir, no, fem un curt, a veure si va bé, si funciona, i ja, bueno, ja decidirem la pel·li. I vam fer el curt, va anar molt bé, i bueno, ja i vam continuar, perquè vam estar gravant durant 3 anys a aquest centre a Nova York.
Film Affinity, per exemple, no? La qualifica de documental.
Sí.
Jo tinc més dubtes, perquè, clar, és veritat que els personatges són reals, no? Però en el fons hi ha una història, vaja...
Clar, nosaltres hem treballat com si fos una ficció. De fet, una curiositat, una anècdota, diria jo, al Festival de la Plataforma de Realitzadors a Madrid, al PNR, que és un dels més antics de Madrid, 26 anys de festival, doncs ens va donar el premi als millors actors. O sigui, hi havia pel·lícules de ficció, documentals, de tot tipus, i van fer una explicació al jurat de com treballa l'elecció dels personatges i la direcció també en les pel·lícules documentals, no? Perquè jo crec que ja és un discurs una mica viejuno al tema de documental ficció. Nosaltres fem històries que intentem que siguin emocionals i donar el nostre punt de vista, no? De fet, nosaltres no hem rodat, en allà s'han rodat un munt de documentals en aquest centre de reciclatge, i nosaltres el que fem és de construir una mica la realitat per a construir un altre filtrat, una per al nostre punt de vista, no?
Dius que s'han rodat altres documentals perquè que és un lloc especialment emblemàtic, diguéssim?
Doncs, a veure, és un lloc, no sé si has vist la pel·li, però clar, és un lloc molt, molt especial, té una màgia. Clar, El Quart Regne fa referència al regne dels plàstics, i és un, per nosaltres és un lloc molt màgic, molt especial, no? I es veu que la gent també ho sap, i quan van allà i veu, és que és com una mena de decorat surrealista de ciència-ficció, no?
Sí, sí, de fet, una de les coses que més impacta és veure com de ben ordenats estan aquests plàstics. És a dir, tu agafaries una peça del que es veu allà, ho col·loques en un museu i potser algú pagaria una fortuna, no? Vull dir, és una cosa fascinant, això, no?
Clar, de fet, fem una mica, sempre estem fent una mica d'ironia, no? Per exemple, hi ha una seqüència que hi ha un pintor que està pintant allà i explica el seu procés creatiu. Hi ha muntanyes i muntanyes molt, o sigui, molt, molt grans. Fa falta una escala gran per al René, el protagonista, no? Que va tirant damunt les borses. Però sí, visualment és com a... és una mena de performance, no? una instal·lació gairebé, no?
I tot i així, com vau descobrir-lo? Dic per el tema de... aquest és un micromón, per entendre'ns,
sí.
Molt espectacular, com dius tu.
Sí.
Segur que n'hi ha molts, per això
sí.
Aleshores, com m'aneu a parar aquí?
Sí, doncs, la veritat és que jo estava rodant una altra pel·lícula a Nova York i amb un altre projecte, i parlant amb l'Àlex Lora, que ja estava vivint allà i era un director, ja havia estat a Sundance i estava preparant una altra pel·li. Parlant de històries, ell me va dir un títol, que El Cuarto Reino, o sigui, i van pensar sobre lo que suponia ja a Nova York i als Estats Units. Hi ha una mena de corrent dels anys 40-50 on el plàstic anava a canviar-ho tot. O sigui, era el regne dels plàstics, no? Anava a canviar tot, anaven a fer edificis, avions, armament, tot en plàstic. Aquest somni irònic, nosaltres li donem la volta, no? per a parlar del somni americà i de tot aquest fals somni americà de tota la gent que ve a Nova York buscant una vida millor, una vida molt millor, i al final s'encontra amb la realitat, no? Que és que tenen que arreplegar lo que llancen tota la societat de consum tan bèstia com americana, no? I sobretot a Nova York.
Has mencionat els avions i una cosa que em va cridar l'atenció és les vegades que es veu dins de l'enfocament hi ha el plàstic i l'avió, no? Passant per sobre, és una cosa, suposo que premeditada, no sé si alguna cosa d'aquestes d'aquest somni...
També, saps el que passa? Que aquesta gent, per exemple, el René, porta 15 anys sense sortir, sense tornar al seu país. Més que res perquè si tornen, o sigui, si surt de la frontera ja no pot tornar, perquè és un immigrant il·legal. El sistema americà et permet que tu estigues pagant els impostos, donant el compte en el banc i controlat, però no és legal, és la contradicció d'aquesta societat americana. Clar, hi ha una lectura més física de que estan a sota d'una autopista aèria on la gent surt i entra al país i ells només tenen la possibilitat de mirar aquesta línia. I per altra banda també hi ha aquesta part de ciència-ficció per la nit i es parla d'un altre univers, d'una altra història, i les llums dels avions i tal juguen una part visual i estètica interessant, no? per a crear aquesta atmosfera i aquest to màgic que hem intentat que estigui des del principi fins al final en tota la pel·li.
No, la veritat és que hi ha imatges molt potents. M'agrada molt, per exemple, aquesta lluita del plàstic amb els elements de la natura, no? Hi ha neu, hi ha pluja... A banda de la integració, diguéssim, d'aquest món que ha anat construint l'ésser humà dins d'un lloc, un espai natural, preguntava si hi ha algun tipus de reflexió a prop de que tota aquesta basura, tot el consumisme humà està portant a una natura més desbocada, d'alguna manera. La contaminació, tal, porta
sí.
Un canvi climàtic...
A veure, jo crec que en els darrers anys, quan van a començar, nosaltres ja era un tema molt important, però és que els darrers anys el tema del plàstic, els estudis que estan fent de la contaminació, per exemple, és que les microfibres de plàstic estan a tot arreu, estan en el mar i estan fins i tot dins de nosaltres. O sigui, ja la metamorfosi és que acabarem nosaltres convertint-nos en plàstics. O sigui, de debò que ja, i el del plàstic és molt bèstia a tot arreu, però a una ciutat com a Nova York, o sigui, les bosses gigants dins de plàstic, són bosses transparents ara per la qüestió dels atemptats i es van canviar a plàstics transparents per a poder veure el que havia a dins. Clar, el consumisme és bestial a tot arreu, aquí també als centres comercials, però una ciutat com Nova York és molt bèstia, clar. La qüestió és que no és una qüestió de reciclatge, sinó una qüestió de canvi de paradigma, un canvi d'hàbits de consum. Però clar, la contradicció és que, per exemple, aquesta gent no tindria la feina de replegar, però crec que en el microsistema que està muntat a Nova York, aquesta gent és part molt important per a que la gent pugui caminar per els carrers de Nova York, que si no, és que no fan dos dies, si traus tots els canes, no? Que la gent, com es diu els homeless, els canes, que és la gent que replega les llaunes i les ampolles de plàstic, traus els canes de Nova York, en dos dies ja la gent no pot caminar. O sigui, que funciona com a neteja de tots els desperdicis i els plàstics que genera una ciutat com a Nova York. No?
Hi ha un moment que estan veient la televisió i està Cantinflas allà, no?
Sí, sí.
I a més, tenen una conversa de tipus treballadors i aquestes coses. René és una representació de tots els Cantinflas que hi ha en aquest món, no?
Doncs sí, la veritat és que és una mica Sancho Panza, no? Vam utilitzar aquesta broma, però que també va sortir natural, perquè clar, estava veient la televisió i va canviar...
No estava buscat.
Jo crec que res estava buscat. També hi ha una producció i un muntatge molt elaborat, no? Però, clar...
Però no hi ha performance.
No hi ha performance. No, però aquesta seqüència és molt important perquè, clar, fa aquesta ironia, no? Amb Cantinflas, que li diu que està agotat i de treballar i tal... No, y le pregunta, ¿y cuánto tiempo que llevas trabajando en este duro trabajo? Bueno, hace dos semanas que debería haber empezado, ¿no? Claro, y es como la broma y hace sí, intentem siempre hacer aquesta mena de gràcies, ¿no? Y después Ana le pregunta, ¿no? Pero no te gusta actuar. Bueno, he actuado alguna vez, cuando me detenía la policía, actuaba, que me iba a morir, vomitaba, me mordía la lengua, salía sangre, entonces pensaba que me iba a morir y me soltaban, ¿no? Es gent que parla y que expresa els seus sentiments des de la veritat. O sigui, li han passat a aquesta gent quatre vides vivides, saps? I René és encara més petit que jo, no? I sembla ja ja és, té fills i nets a Mèxic, no?
René, clar, ens regala una part de la seva vida, no? Gràcies a vosaltres, doncs, som testimonis. Què s'endú ell d'aquesta experiència? Com li canvia la vida, doncs, o si li canvia d'alguna manera?
Doncs, jo no sé si li ha canviat la vida, però, per exemple, ja m'he acabat de rodar ja fa un any i mig, gairebé dos de rodar, i fa uns mesos me va enviar un vídeo de Short Weekend, que és com es diu el centre, d'un acte que habitualment anava jo i rodava i editava la peça per a Anna, per a les xarxes socials i demés. I me va enviar el vídeo i li pregunto, i René, qui ha hecho el vídeo? I me diu, no, lo he hecho yo.
O sigui, aprenentatge, o sigui, cinematogràfic.
Me fijava com lo rodava. O sigui, que ara fa vídeos i... Clar, és com un MacGyver, eh? El René fa de tot allà, no? I després, que el primer dia que vaig posar la càmera i va passar René per ahí, pues és que no volia sortir ni si li pagassis, volia sortir. I, mica en mica, doncs, va veure que al final també necessiten, doncs, parlar i explicar la seva història i compartir la seva experiència, no? Perquè aquest centre, i suposo que també per la capacitat que té Anna de fer comunitat, és una comunitat molt forta on la gent va, doncs, hi ha grups de teatre, músics, pintors, hi ha gent que va, per no estar sola, estar allí a prendre un cafè, o sempre té alguna cosa de menjar que dona la comunitat. O sigui, que ha generat una comunitat en el barri. Per altra banda, al costat de Williamsburg, que és la part més hipster, més moderna de Brooklyn, o sigui, que és com una regne molt, molt especial, no? És una altra dimensió, no? Te transporta a una altra dimensió si travesses la porta metàl·lica de ferro d'aquest centre.
Adam, moltíssimes gràcies per venir a fer l'entrevista i moltes felicitats per la pel·lícula. Digue-li a l'Àlex també quan parles amb ell.
I tant. Moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
Molt bé, doncs encantats.
Gràcies.